regidor de l'Ajuntament de Vila-real.
Així és.
Confeccionar un pressupost per a una ciutat com a Vila-real amb 50.000 habitants i un context polític i econòmic complex requereix un enfocament equilibrat que tinga en compte les necessitats immediates i a llarg termini de la ciutadania. Té que tenir en compte les seves limitacions financeres i clar, jo me faig una reflexió i també pense i també els objectius polítics dels partits que estan en el govern. Jo en este cas Vila-real està governat per un partit d'esquerres i un govern d'esquerres hauria de prioritzar la transparència i la participació. Consultes ciutadanes, que em pareix que seria, jo no sé si enguany els donarà temps, però jo apuntaria que fora que la ciutadania poguera opinar sobre este pressupost. Que a partir d'ara, regidor, ja que vostè portarà l'argidura de transparència, se publicaran informes clars i regulars sobre l'execució pressupostària. També és molt important promoure campanyes d'informació sobre, per exemple, mesures que beneficien el ciutadà. I també imposts que el ciutadà té que entendre perquè els paga. Sí. A mi això em pareix molt important. I algo que també jo me reflexionava este matí, no? Jo en este pressupost espere que hi hagi una gestió responsable del deute, però que responga a les necessitats de la ciutadania. Que els projectes siguin visibles i que beneficien aquesta ciutat a llarg termini. O a llarg termini, no? I al mateix temps és fonamental també establir polítiques coordinades, sobretot per a invitar aquests possibles conflictes interns que posen en risc objectius col·lectius. I els conflictes interns són perquè no oblidem que aquests pressupostos han costat molt arribar a fer-se, perquè el primer que s'ha fet és arribar a un pacte entre el Partit Socialista i Compromís. No us hem d'oblidar que aquest pressupost se fa en dos partits. Jo és la primera vegada que tinc un regidor que ve a parlar dels pressupostos just quan s'estan confeccionant. I a mi m'agradaria molt, regidor, que vostè contara com s'estan fent.
Doncs, en primer lloc, bon dia a tothom, a tots els oients de Ràdio Vila-real. I vostè ja sap que sempre que vinc ací, vinc amb documents i papers i fonaments, que a banda vostè els està veient en la taula. Són documents que li puc ensenyar sense problema perquè són documents de treball, no són documents definitius perquè si no tindríem ja el pressupost definitiu, però són, com li dic, documents en els quals estem treballant. És veritat que el primer pas era arribar a un acord entre els dos partits, que va costar bastant de pair, perquè en un primer moment de la legislatura doncs teníem, com tothom coneix, les nostres diferències, teníem els nostres punts de vista i els vam intentar reunir, diguem-ne, unir en eixe decàleg que sempre subratlla que és un decàleg dels dos partits, no és un decàleg de Compromís, sinó que és un decàleg del Partit Socialista i també de Compromís. Eixe primer...
Em permetís només una cosa? És a dir, jo a l'hora de signar un acord entre dos parts se signa ràpid, però després...
No crega, que és tan ràpid.
No, el que jo penso que és més complex és portar-lo a cap, és a dir, que les dues parts siguin conscients de lo que han signat i de lo que tindran que admitir dins de la seva parcel·la.
Sí, però jo que, bueno, i nosaltres que en general venim d'una tradició judeocristiana, jo que queda escrit està. Té un punt de sagrat, si vostè vol, I no és tan ràpid, perquè vostè sap que a mi m'agrada escriure i que en gran part d'aquesta confecció del, de la primera part del decàleg doncs vaig tindre feina que fer. No vaig a dir més protagonisme o menys. El protagonisme sempre és dels portaveus, l'alcalde, l'alcaldessa, etc. Però la feina que hi ha darrere doncs és feina de picar pedra, no? Diguem. I aleshores, en aquest sentit, escoltar-nos i després traduir aquestes paraules que ens diem en la reunió en documents que siguin factibles, que siguin administrativament possibles i que aterren en la societat, en la realitat que vivim cada dia al carrer, no? Aquesta part, diguem-ne, més tècnica és la que estem fent ara en el pressupost. Perquè, clar, a banda de tindre aquest codi ètic, no?, que ens hem signat, que hem signat els dos com una línia, com un objectiu, com un, no ho sé, com un Mont Sinaí, bueno, com es diga, no?, com un objectiu utòpic o no, però que és cap a on volem caminar, segur, i segurament moltes coses no les podrem complir al 100%, però tenim ese camí, ese objectiu i ese, diguem-ne, esa última via, no?, cap a on volem caminar.
Claro,
i ara què estem fent?
Sí, el que passa és que un alcalde que és 13 anys i mig alcalde, que d'aquests 13 anys i mig almenys 8 totes les parcel·les han sigut d'ell i no he tingut que consultar-li a ningú, haurà sigut una miqueta farragós explicar-li que el que s'ha assignat se tenia que complir, no?
Sí, evidentment la situació ha canviat respecte a les dues últimes legislatures i s'assembla una miqueta més a la primera legislatura del canvi, en la qual hi havia quatre partits que havien de combregar junts en una mateixa línia i de tindre un objectiu comú, no? Ara aquesta situació és diferent, ara som dos partits, vull dir, en aquest sentit suposo que és més senzill perquè n'hi ha dos postures, no?, que s'han de trobar en uns representants de cada partit, en el nostre cas els tres regidors que formen part de la corporació per part de Compromís.
Vostès estan estrès en esta serà la quarta reunió.
Quarta, crec que portem estan... quatre, diguem-ne, més formals, de informals o de que perquè anem a veure, això perquè qui siga professor m'entendrà. Nosaltres els professors tenim reglades les reunions de coordinació, que són una hora a la setmana o dues hores a la setmana, però a banda d'això, moltes vegades ens telefonem, ens veiem que el corredor, fins i tot esmorzant, parlem del treball, vull dir que en aquest sentit, a banda d'aquestes reunions, hi ha hagut moltíssimes converses al voltant d'este pressupost i allò que veiem uns blancs i els altres negres, un verd, l'altre roig, i per tant no és només les quatre reunions formals que ha vingut la premsa i ens ha fet una foto, sinó que hi ha encara més feina i després també dels diversos departaments que ens aporten la informació al voltant del pressupost hi ha també un treball previ que es blasma en documents. Vull dir, en el cas del decàleg teníem una miqueta més fàcil, no?, perquè són, diguem-ne, 8 pàgines, 10 pàgines al voltant d'unes idees, però això és infinitament més complex perquè, clar, la legislació doncs es posa ahí 9 capítols, no?, que el personal, també s'ha de diferenciar les despeses dels ingressos, s'ha de fer una previsió que és això, el pressupost en tots els llocs del món, totes les diputacions i tots els ajuntaments. Quan fas la previsió no tens els diners, tens la idea matemàtica de quants diners rebràs, a partir de la qual has de confeccionar el pressupost. Vull dir que no la bases en una realitat, però això és, se pressuposa, a més ho diu la paraula, se suposa prèviament que així anem a funcionar. Després poden vindre i s'han de preveure també moltes altres circumstàncies sobrevingudes, que això també es parla en el decàleg, dels casos de les circumstàncies sobrevingudes. Un cas molt clar, el de la dana, en sí, les ciutats sí. on hi ha hagut una dana, i això també ho preveu la llei, evidentment s'ha de canviar la línia del pressupost perquè hi ha, diguem-ne, afers de molta més urgència. Aleshores, el que estem fent, entre moltes moltíssimes altres coses, és posar preferències a les coses que va davant, que va darrere, perquè de vegades no pensem igual un partit i l'altre i intentem doncs unir les dues postures.
Clar, no? En este cas, imagina que són prioritzar les necessitats, perquè, clar, si prioritzem les necessitats, incrementem zones verdes i espais recreatius, o per una altra banda abordem les infraestructures urbanes, és a dir, clar, allà hi haurà postures en les que hauran de negociar.
Efectivament, les zones verdes per a nosaltres en la nostra línia política han tingut molta importància i en això està treballant també des de Serveis Públics Maria Fajardo des del primer moment, perquè pensem que estos llocs, els parcs infantils, per exemple, i les zones verdes en general, són més que necessaris i és més que necessari repensar-los en un moment de canvi climàtic, escalfament global, on no té cap sentit ni servís per a molt tindre un parc infantil preciós, però que els gronxaors a l'estiu estan a 60 graus, perquè són de metall. Aleshores, doncs, aquesta línia, per exemple, per a nosaltres és molt important, i però Maria ja enguany ja està treballant en aquesta línia per a poder-lo resoldre en una licitació, en una sèrie de passos que s'estan donant, que també, clar, no sé si demanar paciència, perquè al parc, jo que sóc pare, doncs vaig tots els dies i tots els dies n'hi ha necessitats, des d'abans que estiguem nosaltres i ara mateix, no? Però sí que li puc dir que la línia és que pronte estiga resolt al màxim i se fer en concret, però n'hi ha moltíssims més, no? Doncs, per exemple, li puc parlar l'Alqueria del Carme, no? Que té una situació que s'ha de reformar de forma bastant urgent. Doncs què va davant, l'Alqueria del Carme o el Molí la Vila, que també té una situació semblant, quin espai va davant? Totes aquestes decisions se prenen un pressupost. Ara tenim l'espai de l'hospital, no? També en una situació que necessita una acció. Tenim també una capelleta així a prop, que és la capelleta dels Àngels, que és de l'Ajuntament, que per cert, encara que siga un espai de tradició religiosa, això no significa que no pugui ser propietat de l'Ajuntament. Com a propietat de l'Ajuntament que és, i com a partit que ens estimem el patrimoni, doncs tampoc el podem deixar abandonat, més sabent que, per exemple, mossèn Benito Traver, del qual he parlat moltes vegades en esta ràdio, li dedica un o dos capítols només a aquesta capelleta i a la seva història. Aleshores, moltes vegades també tinguem en compte que, sobretot en el patrimoni, nosaltres podem veure ahir un simple edifici, però hi ha altres qüestions, com si està catalogat, el valor ja no patrimonial sinó fins i tot sentimental per a la història de la ciutat que pugui tindre, i tot això, diguem-ne, ho hem de valorar i posar ordre a quines actuacions farem primer i quines farem després, perquè en tot això que li he dit i moltes altres coses més, no? Com, doncs, per exemple, les voreres, en el cas de Compromís, doncs van fer tota una moció al voltant de les voreres, la seva importància, el Rodeno o el no Rodeno, les solucions. Tenim també gent, doncs, que ha estropeçat i que hem d'intentar que això se minimitze, és a dir, que les voreres siguin un lloc segur també per a la gent. Aleshores, doncs, una altra decisió, doncs, arregle primer l'Alqueria del Carme o arreglar les voreres, no? Doncs, en principi, aquesta decisió jo crec que és bastant evident, no? Primer, per on transita la gent habitualment, i després allò per on no transita, no? Aleshores, tot això s'ha de posar en un calaix, o en una balança, si vol, sí. És millor exemple, i sopesar que és més important, no? També tenim l'espai del Gran Casino, que necessita també una sèrie d'actuacions, i aquests espais que són... Els espais jo crec que són fonamentals en una ciutat, perquè l'altre dia que estava fent una boda, doncs els explicava a la gent la importància que té el Gran Casino, la història, la Mallorasga, com a dona, la cultura, tota una sèrie d'elements que n'hi ha en concret en aquest espai, com també n'hi ha en la Casa d'Esmondina, i que quan tu vas ahir a casar-te, com un moment tan important de la nostra vida. Antigament la gent es casava una vegada i avant, avui en dia pot ser més vegades, no? Però aquests elements arquitectònics i aquests espais formen part de la vida dels nostres veïns, i per tant les decisions que prenem al seu voltant no poden ser aleatòries i conforme vagin venint, sinó que tenen moltes puntes, moltes arestes. També s'ha de tindre en compte si va lligada a una subvenció, per exemple, i per tant és més urgent, ja no perquè és urgent en si, sinó perquè hem d'aprofitar els diners que ens venen de la Unió Europea o que ens venen de l'administració de l'Estat. Vull dir, això en el sentit una miqueta més tècnic, d'estructura econòmica, no? Doncs s'ha de tindre en compte el personal. Doncs ens falta molt de personal, no? Al voltant, si no recordo malament, de 70 funcionaris, 70-80 funcionaris. A on els anem a posar? Quins departaments són més urgents, més necessaris? Què ens permet la llei ara mateix quant a traure les places? Que les places no es trauen simplement per la decisió del polític, es trauen per també la possibilitat real que hi ha administrativa de poder-les traure, no? O sigui, de publicar un concurs, igualtat, mèrit i capacitat, fer uns exàmens, i aquests exàmens corregir-los, no? Que també em va bé, perquè jo, el ser funcionari, moltes vegades intento també aterrar i entendre aquesta part del funcionari que és més tècnica i que necessita també que se li escolte, no? Comentava este matí, per exemple, recordo una idea que es va tindre fa anys de part de conselleria, que era fer classes de xinès en els instituts. Molt bona idea, vull dir, jo sóc un amant dels idiomes, ja ho sap vostè, però van aprovar el decret, es va posar a disponibilitat de les escoles, es van aprovar les hores, i després es van trobar que no n'hi havia professors de xinès, perquè no n'hi havia gent capacitada per això. Aleshores, de l'ocurrència del polític a la realitat administrativa n'hi ha un pas, n'hi ha un camí, i crec que del que es tracta en una elaboració d'un pressupost és que aquest camí siga el menys divergent possible, per a no provocar més problemes que solucions al que és del que es tracta, no?
Claro, per el que si estem parlem dels serveis mínims que se necessiten, 70-80 funcionaris que no estan, i que això ha fet que es digui contratar una empresa externa per a poder portar endavant aquest pressupost.
Sí, és una solució, en aquest cas concret, que ha pres la regidora de l'àrea, i que la veritat que no ha agradat molt així en general aquesta opció. Sí que he de reconèixer, de la mateixa manera que, vull dir, no és per penjar-se medalles, però clar, com vostè comprendrà, en el decàleg doncs vaig posar de la meva part tot el que vaig poder, escrivint, redactant i tot això. Sí que he de dir, de Sabina en concret, per
la regidora d'Hisenda,
que està fent molt de treball, i que no és només les converses, el mateix que li dic. Nosaltres tenim tots els documents que estem generant, que van augmentant cada dia que passen, no? I està aportant moltíssim i aterrant molt, sent molt realista. I jo li ho he reconegut personalment, i ho reconec també així, en el sentit que escriu les coses, les passa les graelles d'Excel perquè tothom després les puga revisar, per a no tornar sobre el mateix tema dos vegades, sinó ser el més eficient possible. I dins de la crítica que hi ha hagut, sobretot per part de l'oposició, quant a esta contractació interna, crec que també s'ha de reconèixer l'esforç i el treball personal de la regidora d'Hisenda per a poder complir o arrimar-nos a complir en el camí que va al Sinaí, que li dia abans, ese decàleg que dia que ho aprovaríem abans de final d'any, ja no crec que pugui ser, però almenys que no siga tan horriblement tard com o tard com ha sigut en altres anys anteriors, sinó que siga...
És un fet puntual el d'enguany haver tingut una empresa externa per a confeccionar i seus pressuposts.
Ha de ser un fet puntual.
Perquè en aquest cas no és l'empresa externa la que decidí, sinó en les directrius, imagine que els donen.
Efectivament, efectivament.
Perquè, clar, hauran fet una anàlisi de la situació actual de l'Ajuntament, que és el que imagine que hauran fet, prioritzar necessitats, que és el que parlàvem fa un moment, i tindre aquesta planificació del pressupost.
Sí, efectivament.
Clar.
I revisió. I sumes i restes, que és el que és el pressupost. El pressupost, si li l'haguera portat així, un pressupost d'un altre any, que és una bíblia, vull dir, és enorme.
Per exemple, si jo li dic diversos punts de les despeses principals o el que és prioritat, per exemple, el que pensen per part del seu partit i el que, si vol, me diu en general, el pagament dels deutes?
Evidentment.
En primer lloc?
Sí, fa poc van fer un ple precisament per a pagar deutes endarrerits d'altres moments, no? Uh-huh. Però aquesta situació està esclarint-se cada vegada més.
Els serveis bàsics del ciutadà, assegurant-se de la qualitat, però d'alguna manera que les inversions siguin les justes, que no siguin... Com et trobo vostè?
Les justes no en el sentit de poques, sinó en el sentit de que siguin justes en el sentit de justícia.
Claro, que siguin mínimes però efectives.
Efectives, sí. Les justes perquè són justes en la nostra història, el nostre patrimoni, la nostra consideració com a poble, el que l'idea de les voreres, vull dir... Em preocupa bastant i em preocupa també en aquest sentit l'ordenació urbana, perquè vaig a contar-li un cas particular. Mon pare l'altre dia es va caure en un bac perquè es va tropeçar en una vorera que no estava bé. Vull dir, també perquè la gent entenga en el sentit que ens preocupa. Jo sempre ho dic, soc d'ací de Vila-real, visc a Vila-real i per tant aquestes infraestructures em preocupen perquè les utilitzo jo i la meva família i els meus amics.
Posar el benestar del ciutadà per davant.
Exacte.
Això ha hagut consens dins de l'equip de govern?
Sí.
En tot el que estic dient, eh?
Som els dos partits de tall social, i en aquest sentit crec que aquesta sensibilitat la tenim més que clara.
L'ampliació d'espais verds i recreatius, la... reconstrucció de tot allò que estava, que era patrimoni de la ciutat, i que això serà un fet que se farà?
Reconstrucció i habilitació i que...
Perquè s'avisca com a espai?
Sí que és veritat que nosaltres ens hem centrat també en una miqueta analitzar aquesta despesa que és una llosa i que s'ha de reconèixer que és així. Més enllà de les crítiques que Compromís ha pogut fer a la gestió també d'aquesta llosa, la llosa és, la llosa és, existís, no?
Sí, però la llosa la tenim.
Clar, però la llosa la tenim i una sentència urbanística pot desquadrar-te el pressupost completament, perquè en el moment que arriba tot va ahí, perquè és preferent.
Sí, però ho han
posat les sentències
com a prioritat, pagament de deutes.
És no és que sigui prioritat, és que la llei obliga que sigui prioritat. Jo no puc fer certes despeses si tinc...
Però partint de la base de que el partit que ha entrat en coalició farà aproximadament 4 o 5 mesos, té clar que els pagaments dels deutes i les sentències tenen que estar ben presents, i té que ser algo, pues, com una, és una despesa necessària sí, en aquest moment per a l'Ajuntament. Algo que me preocupa molt i és els incentius al comerç local i a l'emprendedoria local. Se destinarà una quantitat per tot això?
Sí, per descomptat, clar. Sí, tenim... L'Ajuntament treballa en el comerç local, UCOBI està així al costat, no? I s'intenta en tot moment no només col·laborar, és que és fonamental, perquè Vila-real té al costat una capital que està molt a prop i sempre té el perill, i això també està en el decàleg, que nosaltres ens considerem triplement marginats perquè tenim triple efecte de capitalitat: la capital de les comarques del nord, que és Castelló, València, ciutat, la capital del país, i la capital de l'estat, que és Madrid. Ese efecte seu que tenen les capitals, que totes les inversions van a d'elles, a nosaltres ens afecta, i en aquest sentit no volem convertir-nos en una ciutat habitació, es diu així, no? Una habitació, una ciutat dormitori.
Dormitori.
Ciutat dormitori, sinó que volem ser una ciutat viva i que tinga vida en tots els sentits, i un de fonamental és el comerç local.
Parlem d'aquest tipus de vida. Promocionar espais comercials accessibles, i jo no sé fins a quin punt se podrien habilitar lloguers competitius, és a dir, en el patrimoni que pot arribar a tindre l'Ajuntament, no sé si ho han arribat a parlar, aquest tema.
Lloguers competitius, no, què vol dir?
L'Ajuntament té llocs propis, com pot ser el mercat,
sí,
o puestos que van a habilitar-se,
sí, sí, sí,
que podrien tindre una part pública privada.
Sí, evidentment els espais de l'Ajuntament estan per a utilitzar-se, no estan per a...
Incentius fiscals?
Sí.
Estan prevists bonificacions en llicències, impostos?
Sí, tenint en compte que al mateix temps tots tenim obligacions, no? I de la mateixa manera que doncs, per exemple, doncs un veí que es fa una reforma en la façana de sa casa, doncs ha de pagar una sèrie d'impostos per aquesta reforma a l'Ajuntament, no? I independentment de l'activitat econòmica o merament, en este cas, urbana o de patrimoni arquitectònic o el que siga, fem cadascú, impostos hem de pagar, vull dir, perquè és que, vull dir, clar que agafaríem, si tinguérem un enorme parc de plaques solars que ens donaren, diguem-ne, diners, com passa en alguns pobles, suficients per a no cobrar impostos pràcticament, encara que la llei preveu un mínim que s'han de cobrar, doncs no els cobraríem, però en una ciutat d'aquestes característiques això és impossible. Vull dir, crec que en aquest sentit el debat etern de impostos sí, impostos no, jo crec que ja, a mi, que també paguem molts impostos, la pregunta que em faig sempre és: estan sent útils per a la societat? Perquè jo personalment pago impostos a gust, si sé que després això revertís en una ciutat bonica, en serveis
de qualitat,
en uns comerços, diguem-ne, que beneficien a la meva ciutat, en una salut adequada, que vaig ahí i m'atenen correctament i sense una llista d'espera enorme,
sí.
Aleshores, clar que pagar els impostos dona, no és que dona gust, però dona un sentit a aquest esforç que estàs fent.
Promoure esdeveniments culturals per revitalitzar, per exemple, el comerç, l'hostaleria, és dir, està previst per al pròxim any?
Sí, totalment.
Promoure aquests esdeveniments?
La cultura sempre ha tingut un aliat en nosaltres i això no pot deixar de ser així. Vull dir, la gent de l'àmbit de la cultura ho sap. Evidentment, el que no podem fer és, com ho diria jo, un simple lloc d'intercanvi
de cultura,
Sí, però de vegades, doncs bé, en certs models que s'han fet de traure, per exemple, el comerç de les ciutats, no?, en els quals no estic massa d'acord, d'alguna manera també fa que la cultura siga inexistent, perquè aquests espais moltes vegades estan, no sé com dir-ho, buits d'aquest contingut cultural, que no és simplement fer una obra de teatre, perquè de vegades la cultura va associada als edificis,
sí,
a l'entorn,
sí,
al lloc on viu la gent, no? I si traiem tot i ho posem a una punta del poble, doncs el que fem és d'alguna manera traure-li contingut, però per a que la gent entenga que això és tremendament complicat, doncs també pot provocar soroll, per exemple, i molestar els veïns al mateix temps,
sí,
que siga necessari políticament.
Però en el càrrec d'un polític va...
Eixes decisions,
clar.
Efectivament.
Lo de les subvencions autonòmiques, provincials, estatals, van estar ben pendent perquè no se n'escape ninguna, és a dir, fa poc l'oposició criticava que tenen que tornar 650.000 euros, crec, o alguna cosa així. Perquè, clar, no n'hem de deixar escapar cap.
Sí, de fet, és una crítica que nosaltres, estant en l'oposició, hem fet moltíssim. Crec que abans no es feia tant, que és que el polític, igual que els seus tècnics, però els tècnics a ordres de, del que el polític va revisant, estiga sempre pendent de no perdre subvencions, perquè les subvencions són diners que venen i que no, no li costen res al veí, i són, són inversions que fan créixer la, la ciutat, no? També és veritat que algunes d'aquestes subvencions, no, perquè la gent ho entenga, no són, no sé com dir-ho, 1.000 euros que te dona l'administració i per no apuntar-te els perds. A vegades és molt més complex, perquè tu d'aquesta inversió has de posar doncs un 60%, i a millor no tens d'on traure'l. I no, no, clar, no és però... que es perga perquè t'has oblidat o perquè se t'ha passat,
però això...
sinó perquè administrativament no, no pots no sé. Donar aquest pas.
Sí, però això li torno a dir que en el càrrec, és dir,
sí.
va la penitència, eh? Perquè ha de decidir en cada cosa. M'acaben d'enviar un WhatsApp i jo el tinc que dir tal qual. Santi, vos deixareu menjar la tostada per l'alcalde?
La to...
Mira, jo li dic el que m'envien.
Sí, en, a veure quina tostada, és que no, no sé, és que aquestes frases fetes de vegades, segons com les interpretes.
Mira, doncs jo li, nosaltres... li faig la pregunta d'una altra manera, eh? El que passa és que jo estic obligada, estem en directe i estic obligada a que els oients participen i puga parlar. Sí. La decisió del pressupost, de quina quantitat estem parlant de pressupost?
57 milions. 57-58 milions.
57-58 milions. Bueno, no, no és el mateix 57 que 58, de regidor.
Sí, però ho tinc en el cap i no...
Però està, està, no?
57-58.
És que això de que se perca un milió pel camí, ojo,
no,
eh?
No, no es pot perdre.
No es pot perdre. Estan decidint... Saben que en una negociació tot el món se deixa pèls a la gatera, tot el món. Però en este moment, vostès, este pressupost que estan confeccionant... inclús el que hagin fet reflexionar, perquè, per exemple, vostè em deia a mi, home, jo no estava molt d'acord en que vinguera una empresa externa perquè val 15.000 euros, i a mi això em pareixia que eren diners. Però bé, m'han demostrat que en aquest moment feia falta. Això és el que vostè ha volgut dir, no? Està així, vostè sent, no pletòric, però això que eixes i dius, estic satisfet.
Jo crec que sí, jo crec que ens estem entenent molt bé. Sí que és veritat que n'hi ha coses en les que encara tenim diferències, però crec que es poden salvar raonant i parlant, perquè és que si no jo no sé a què em dedique, si no estic disposada a parlar i a raonar i a cedir també, a cedir, i evidentment el Partit Socialista també ha de cedir, no? De fet, el senyor alcalde no, ni tan sols està en la mesa que estem tenint de tècnica de negociacions del pressupost, i de, no és de negociacions només, és d'elaboració del pressupost. Vull dir, una cosa són les negociacions que estan tenint lloc al mateix temps que la mateixa elaboració, i si es fixa vostè, els perfils són una miqueta d'àmbits, de departaments, que són fonamentals, no? Perquè Emilio Biol, per exemple, l'urbanisme, que és un altre tema que nosaltres pensem que se li ha de donar una volta i que s'ha de... i un impuls també, doncs sí que crec que és molt encertat.
Sap què passa, regidor, que és que a mi ara m'hi venen al cap moltes coses. Per exemple, parlar de l'urbanisme, el carrer de les Palmeres encara està tancat.
Sí.
És a dir, això és una cosa que vostès
ho han denunciat. I han parlat d'aquest carrer en concret.
Han parlat d'aquest carrer. Uh-huh. Han parlat del pàrquing dels camioners.
Evidentment.
Coses que a mi m'han vingut denunciant en tot este temps, i sobretot el fet de arribar a tindria l'equilibri entre el deute i, o sigui, i el que entra des de l'Ajuntament. És a dir, vostès creuen que se podrà arribar a equilibrar?
Si no ho creguera... Una altra cosa és després el que passa, però si no ho creguera, realment estaria en una desolació bastant gran. Vull dir, també ha dit una cosa, des del punt de vista de la transparència, l'Ajuntament sí que té un portal de transparència, on sí que es pot consultar moltíssim i està a l'abast i a la disponibilitat del ciutadà. El treball, en realitat, no és que no estiga disponible, perquè disponible està, sinó que siga accessible, que són dues coses diferents.
És que m'està parlant...
jo ara mateix, vostè així veu molts papers, dels quals trauria...
xifres.
Suc i per a les seues entrevistes a nivell comunicatiu i periodístic, però segurament no les podrà desxifrar, no? Veu, així tinc una llista que quasi és il·legible, perquè hi ha moltíssimes coses ahí dins, i aleshores, per a mi el treball de transparència en realitat no és tant que estiga disponible, sinó que siga accessible. i per això necessita també més mitjans, que també està a la, clar, la taula.
A, això és el que vaig a dir-li. Ara vostè me pot dir un fum de números i que jo no és exactament com se traduirà això, perquè al final el ciutadà no volem aquest problema. El problema volem que el solventen. Volem veure-ho en fets. I a més jo recordo l'última frase de l'alcalde en l'Ajuntament, en el pleu, que deia, hechos son amores, no, o algo així, y no,
no buenas razones.
Bueno, yo, y no buenas razones. El presupuesto que está confeccionado es el presupuesto que el Partido de Compromís cuando estaba en la oposición voldría.
Se asembla molt, sí. Se asembla al 100%, no pot ser, perquè són hi ha dos sensibilitats polítiques. La nostra funció és que s'assemble el més possible a la nostra sensibilitat, evidentment. Esa es la nuestra función.
Claro, el que pasa, yo de siempre, no se ha acabado el presupuesto de encarar de confeccionar, ¿sabe cuál le queda?
Esperem que poc, esperem que poc. Esperem que el més pronto posible, es que si pudiera, la aprobaríem demà.
¿En quin tema s'han encallat més?
No n'hi ha un únic tema. No n'hi ha un únic tema, n'hi ha molts. Doncs, per exemple, en... Mira, vostè, si tinc així numerets,
sí,
d'acord?
Sí.
De preferència,
sí.
Doncs de vegades en quin número posem una cosa, si en el 1 o en el 2. I ahí, doncs, bàsicament, per a decidir-ho, doncs jo poso uns arguments, el Partit Socialista posa uns altres, i els posem en la balança, perquè a mi de vegades coses que, reflexions que fan des del Partit Socialista també em semblen raonables, o jo no les havia pensat fins a aquest moment, o n'hi ha elements que són més tècnics perquè no estic en el departament, i tot això s'ha d'avaluar, i com s'ha d'avaluar, perquè nosaltres a millor tenim una idea, no ho sé, doncs per exemple que la alqueria del Carme s'ha d'arreglar ja, no? I a lo millor ens diu des del departament que n'hi ha una altra obra d'urgència que també s'ha d'arreglar ja i que no me quadra el pressupost. Aleshores, quina decisió prenc? Ahí està, no, la decisió. I això va caure't en el cap ja o no va caure't en el cap? Aleshores, primer el que va caure't en el cap, perquè
sí, el
si fem mal algú.
Que la sensació que teníem des de la ciutat era que l'alcalde estava molt projecte que va fora i jo crec que li feia falta quedar-se un poc més i aterrar un poc més a Vila-real, perquè Vila-real té unes necessitats.
Sí, bé, i també una cosa, vull dir, crec que també s'està escoltant de més gent, perquè també som més gent en el govern. Això significa que nosaltres representem una sèrie de veïns que ara estan representants també en les nostres negociacions. Són els veïns en els que nosaltres tenim una confluència constant, uns interessos, una visió de la vida, i en aquest sentit crec que en un moment donat també s'ha d'eixamplar a la resta de la corporació, és a dir, a la resta de partits, per a que també faci la seva aportació. Crec que això també és necessari, fer una mesa amb els altres partits, perquè al final no es tracta de governar per al teu partit ni per als interessos del seu partit, que moltes vegades me pregunta, i és veritat, no? Nosaltres tenim una idea, fins i tot una ideologia, una perspectiva, però així en este poble, com a mínim representades, n'hi ha quatre perspectives diferents, no? Aleshores, quan nosaltres prenem una decisió així, pense que és veritat i és cert, i en el moment que governe un altre partit, pues, siga el Partit Popular o que siga, crec que també sempre ha de tindre aquesta visió de governar i prendre decisions per a tots d'alguna manera. Em parlava dels referèndums abans o de les consultes a la població. Bé, la primera consulta i la més important és la que fem en les eleccions, però la participació ciutadana evidentment no acaba ahí. L'Ajuntament té uns organismes, n'hi ha una participació, un organisme de participació ciutadana dels més joves, dels més majors, dels representants dels veïns, on ja ara ja es vehicula d'alguna manera totes aquestes propostes. Però en concret els referèndums, que és pues, per què no? Diguem-ne que seríem també blasmar d'una forma, diguem-ne, més evident, no?, que s'està consultant a la gent, perquè ahir n'hi ha com uns vots per a una decisió concreta, com es fa a Suïssa i es fa a alguns països.
Sí.
Però no fer un referèndum no significa que no s'estiga escoltant a la gent, perquè n'hi ha més maneres, més organismes de consultar a la gent. He parlat del Consell de Participació Ciutadana, però n'hi ha moltes altres maneres. Jo, per exemple, el meu despatx el tinc obert per a les hores que em queden al dia per a escoltar a la gent. I clar, n'hi ha representants d'associacions, l'associació igual té 1.000 afiliats, però també trien un representant que és el que ve a parlar en el polític i el que d'alguna manera porta la veu de tota la gent a la que està representant. No? Aleshores, el tema de la participació ciutadana, també en el pressupost, és complex. És veritat que n'hi ha formes, vies, que en altres països han funcionat, com a Suïssa, que és la del referèndum, però no fer-lo o no fer una consulta en la web de l'Ajuntament on pugues votar, per posar un altre exemple, no significa que no s'estiga escoltant a la gent, perquè n'hi ha més vies, més maneres de fer-ho.
Sí, però al final, quan més participativa facis la persona, me referís a webs, a mitjans de comunicació, etc, etc, jo crec que més responsables som cadascú de lo que elegim. Perquè, clar, en este cas, sé que s'han de canar, que són les 12 i ja tenia que estar en la reunió.
Sí.
El que sí que volíem, claro, és saber que hi ha dos partits que estan elegint el que seran els pressuposts del 2025 i que no se veurà un dels partits eclipsat, com és el partit Compromís, perquè ha entrat a governar. Volem veure que quan més sucre li poses, més dolç estan les coses, és a dir, tot que el món, la gent ve a sumar, no a diluir-se.
Però sobretot el que no s'ha d'eclipsar, ja li dic, són els interessos del ciutadà de Vila-real, no els interessos d'un partit concret, que evidentment per això ens presentem a les eleccions, perquè tenim una visió
de la
vida.
Però un partit només és la veu dels ciutadans que l'han votat, eh? És a dir, ahir ja estan fent el que vostès diuen el seu...
Jo crec que no, jo quan vaig a comprar al súper em trobo a gent de totes les maneres de pensar i de totes les ideologies i crec que al final tots mengem, no? I tots anem al súper a comprar i per tant crec que s'ha d'escoltar a tots.
Sí, però jo ho torno a dir, jo preferís que ho facin o que li donen més substància al caldo que no que se diluïsquen, no?
Ara que ve Nadal, els caldos en substància doncs entren molt bé en el fred.
Bueno, m'ha portat un fons de números que no em parla de números, m'interessava més fer-li així a grans rasgos perquè és que els números mos lien molt, eh? Jo no sé si vol dir vostè algo, regidor.
No, sí, doncs que els números ens emboliquen molt però són necessaris perquè si no, clar, hem de parlar de números.
Sí, claro, però vostès, en privat.
Clar.
Nosaltres el que volem és això, tindre benestar, que és el que necessitem, el benestar del ciutadà, perquè paga els impostos precisament per això, per a gaudir d'una ciutat com cal, no?
Compartís que hi ha interès. Espero que ho fem el millor possible.
Moltes gràcies, regidor Santi Cortells de Compromís. Moltes gràcies.
A vostè per convidar-me. Formando el espacio urbano.